Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, grup municipal de Junts, amb l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Jordi Martí. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia. Benvingut al programa Portaveus. Cada setmana tenim amb nosaltres els representants dels partits polítics municipals. Avui és el torn del grup municipal de Junts i a nosaltres hi són, per una banda, l'alcaldessa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo. Alcaldessa, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
I per l'altra, el regidor Jordi Martí. Regidor, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
La primera pregunta va directe al gra, perquè la setmana passada el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gasani, va dir que aquest seria un mandat que es recordaria per la venda de patrimoni i per haver venut la residència, des de la perspectiva negativa. Què n'ha de dir al respecte?
Bé, jo crec que és un tema sobradament debatut. Entenem les raons que poden dir des de l'oposició, però les nostres raons, evidentment, crec que les avalen sobretot els resultats de la liquidació que està previst tindre del 25, on s'haurà reduït més del 50% del deute municipal. Per tant, és necessari la reducció del deute, encara que el senyor Gasani pense que els números són números, pues sí, són números, i això és el que ens fa fer o no fer coses. I en la reducció del deute fa que garantim la recuperació de serveis, les inversions, etc. Per tant, jo crec que és un tema sobradament superat. Sí que cada vegada pues, van justificant una opinió o una altra. Ara sembla ser que sí que ja veuen que la residència funcionarà, seguirà funcionant, evidentment que seguirà funcionant, cosa que ells posaven en dubte de que si potser en la venda de la residència o en la subhasta de la residència se tancaria la mateixa i ens quedaríem sense serveis i què faríem la nostra gent gran. Pues bé, queda claríssim que el servei queda totalment garantit, com no podia ser d'altra manera. Això sembla ser que ja ho han acceptat i així ho diuen públicament. Per tant, bé, poca cosa a dir. Des d'aquí també sí que vull agrair al grup d'Esquerra Republicana el seu reconeixement per la bona gestió econòmica que fem. Clar, és que és així, no podem fer una altra cosa que reconèixer esta gestió tan positiva pel que fa a l'economia de l'Ajuntament. A partir d'aquí també voldria comentar que, clar, la residència, se venen, bueno, hauríem de repassar tot el que ells han venut. Recordem que també ells van vendre pisos de protecció civil i social, i que ara no tenim per poder donar resposta a la demanda, per exemple. I bé, pues cadascú, cada equip de govern fa el que creu que és més positiu segons el full de ruta que té. Al final, comentar que ara per ara, encara no fa 3 anys que estem al govern, ja s'ha invertit més que el que es va invertir l'equip de govern anterior en 8 anys. Per tant, jo crec que la inversió, la reducció del deute, tot això avala realment una gestió econòmica molt positiva i des d'aquí pues, agrair al senyor Gasani este reconeixement.
Si parlem de números, també, el que sí va dir el senyor Gasani és que se perd l'oportunitat de que la residència s'hagués convertit en, diguéssim, en una ocasió per tindre uns ingressos de per vida per part de l'Ajuntament, que ell va quantificar en 300.000 euros a l'any a partir de quan s'hagués acabat de pagar, i que era una llàstima perquè no hi hauria moltes oportunitats per un ajuntament com la nostra de tindre un ingrés fixe de 300.000 euros a l'any.
Sí, bé, seguint amb el mateix tema de la residència, també voldria recordar a tothom que quan Esquerra va entrar al govern el 2015, el deute que hi havia de la residència era de 5 milions i mig. Quan Esquerra marxa del govern el 2023, puja este deute a 6 milions i mig. Per tant, en un any, durant la legislatura, en les dues legislatures que han estat, durant 8 anys, en 8 anys el que van fer no va ser reduir el deute de la residència, sinó al contrari, superar-la i pujar-la a un milió i mig, un milió d'euros més de quan ells havien entrat 8 anys abans. Per tant, el tema de que constantment trauen a la palestra de que deixem d'ingressar 300.000 euros anuals per la residència, dir que bé, per a d'aquí 10 anys l'Ajuntament tindrà alternatives per a cobrar aquests 300.000 euros que ells diuen que deixaríem de guanyar. Perquè tenim, a part del jardí de la residència, que això constantment ho estem recordant, sembla ser que no ho volen entendre o no els interessa d'explicar o no els interessa admetre-ho, la part del jardí de la residència i de l'entrada també del pàrquing, esta part és municipal. Per tant, quan la concessió arribarà al seu fi, se podrà licitar i, a més, també hi ha altres formes de poder recuperar aquests 300.000 euros que diuen que perdrem. Després, un altre tema, per cobrar aquests 300.000 euros a l'any, que ara continuéssim cobrant 300.000 euros a l'any com és el que ells pretenen o pretenien, hauríem de pagar 7 milions i mig al 2035. O sigui, fins al 2035 hauríem de, perquè ara devíem 6 milions i mig, però fins al 2035, que s'acabaria de pagar, si es pogués pagar, serien 7 milions i mig. Llavors, i per recuperar aquests 7 milions i mig que acabaríem pagant al 2035, hauríem d'esperar 25 anys per tindre-ho amortitzat. Què vull dir? Que fins al 2060 no tindríem amortitzat el que hem fet ara en aquesta operació. Per tant, jo crec que els anys, 25 anys, pues són molts anys, i crec que aquesta operació avala totalment aquests números i no crec que calgui esperar-nos al 2060 per a que poguéssim recuperar els diners d'aquesta residència, sobretot tenint en compte que el servei queda totalment garantit, com tornen a acceptar els grups de l'oposició.
Dient això de que, a veure, penso que el tema de la residència, nosaltres en aquest moment estem en una altra pantalla. Podem desinformar, podem dir mentides, podem fer afirmacions que no estan ben bé, que no són realitat ben bé, però no canvia això. Això no ho fa que el que es diu se convertixi en veritat. Era una cosa que teníem nosaltres amb programa electoral, reduir el deute. Considerem que s'ha fet una molt bona operació, perquè no podem estar parlant de que s'hauria de... Sí, quan s'acabarà de pagar... Escolteu-me, heu estat 8 anys al govern i també heu tingut moltes dificultats per a poder fer front a pagaments. Aleshores, que el que han fet nosaltres, segurament, a lo millor és que ells no hi van pensar-ho o no se n'han sabut sortir. Però és una operació que avala el resultat. Tal com ha dit l'alcaldessa, s'ha aconseguit baixar amb un 50% el deute, que també ho ha comentat l'alcaldessa, que sembla que no se li doni la importància que té, però que l'Ajuntament, per a funcionar, necessita de diners. I quan tens deute, surts en negatiu. És a dir, com més diners poguéssim disposar, doncs més serveis se podran recuperar.
Diners, deute, números... en tot cas, les diferències són que l'oposició creu que es podia haver seguit pagant la residència i vostès han manifestat reiteradament que no es podia seguir pagant si es volia donar un servei a la població.
És correcte, però disculpa, per això estan les eleccions, no? Perquè ells tenen un punt de vista i el grup de Junts en aquest cas també amb la coalició amb el Partit Socialista, doncs n'hi tenim un altre punt de vista que és tan bo i tan correcte com el seu. Senzillament que ara el govern estem nosaltres i pensem, hem aplicat el que pensem que beneficia més al conjunt de la ciutadania. A les pròximes eleccions, si tenen oportunitat d'estar al govern o la tenim nosaltres, doncs també es prendran mesures que l'oposició doncs no trobarà correcte. Vull creure que les mesures que ells puguen prendre, si és el cas, també es ficaran per davant que la majoria de la ciutadania n'hi surti afavorida, que és el que ens ha mogut a nosaltres a fer l'operació.
Al final, lo resum seria que ells en 8 anys no han pogut reduir el deute de la residència, no han pagat el deute de la residència. Si quan van entrar se devia 5 milions i mig i quan surten després de 8 anys se deuen 6 milions i mig, és que queda evident que no. I de fet, des del 2022 que es van deixar de pagar les quotes de la Soriguer, que era el constructor de la residència i al que se li devien els diners. Per tant, que ara s'omplin la boca dient que hi ha maneres de pagar la residència, que hi ha fórmules que es podríem, que tenim capacitat, que volen dir que ells no eren incapaços, perquè realment van ser incapaços de poder anar pagant aquest deute. Per tant, això que ara, després dels anys, vinguin a donar lliçons, quan ells han tingut la possibilitat i l'oportunitat durant 8 anys de fer-ho, no en val. Ells van tindre uns recursos extraordinaris d'uns 7 milions d'euros i no van estar per a pagar la residència. Per què no van pagar la residència? O, per exemple, van conveniar amb l'empresa constructora Soriguer, quan van fer un segon conveni per allargar el pagament, que aquells imports que rebíem l'Ajuntament en vendre, per exemple, la parcel·la de l'Esclat, on hi ha ara l'Esclat, del 22B1, ells van acordar i es van comprometre, l'Ajuntament anterior, a que aquests diners anirien a reduir el deute amb Soriguer. Això no ha sigut així. No, estos diners se'ls van gastar en despesa corrent. És que és així de clar. Per tant, van tindre recursos per anar pagant la residència i no ho van fer. Van preferir destinar aquests recursos a la despesa corrent, a les festes o a les despeses que ells van considerar. Per tant, en 8 anys van poder fer-ho i no ho van fer. Per tant, ara nosaltres, la nostra opció és, una vegada queda clar que el servei està garantit, la millor opció és reduir el deute quasi a la meitat, no quasi, sinó a la meitat del que vam entrar al 2023 quan van deixar ells el govern.
Un altre dels temes que ha sortit per part de l'oposició també és el que, al fi, aquí es va dir que els números són números, però que aquestes reduccions del deute no serveixen de res si al final això no ho nota la ciutadania i no es donen serveis a les persones i a la ciutadania, que la reducció del deute està bé, però que ha d'anar també lligat amb que la població no se'n ressentixi.
Bé, jo em penso que els fets ho avalen, que s'han recuperat serveis que es van deixar caure durant el mandat d'ells, d'Esquerra Republicana i d'Entesa, i que nosaltres pues, els hem recuperat. Podríem estar parlant de que ara recentment s'ha recuperat el servei 24 hores de l'ambulància, s'havia deixat caure fins a límits perillosos. De la policia, un altre exemple, se va deixar caure, no es va fer cap acció com per a recuperar el servei de la policia, al contrari, semblava com si ja anava bé que hi caigués. Gràcies a la inversió que s'ha fet al SEM, s'ha no voldria dir duplicat, però hi ha una quantitat d'abonats més a aquesta legislatura que abans, i clar, aquests abonats no venen d'un dia per l'altre perquè ara manen uns o manen els altres, venen perquè les instal·lacions han sofert un canvi considerable i s'han portat en manteniment coses que estaven completament averiades, espatllades, i que ja anava bé. Podríem considerar també com a servei el canvi de la gespa del camp de futbol. Era una obra que ja venia anunciada i estava ja pregonada molts anys i no es portava a terme. Va ser temps d'entrar, vam canviar la gespa, que també considerem que és un servei. I no sé, això són paraules que davant d'un micro el que se perden serveis, suposo que com a oposició en ells ja els hi va bé, però que nosaltres els fets que tenim damunt de la taula no pensem de la mateixa manera.
Bueno, i no oblidem l'Escola de Música. L'Escola de Música, el nou edifici de l'Escola de Música, també permetrà tindre, donar més servei i de més bona qualitat als usuaris. O, per exemple, el reforç de neteja important que es fa ara a l'estiu als nostres carrers, o el servei de neteja que es fa a les urbanitzacions per part d'una empresa externa i que, evidentment, pues ha sigut un abans i un després el fet de que hi hagi una empresa dedicada exclusivament a aquestes urbanitzacions. Tot això són serveis i tot això és el que en la reducció del deute pues se nota. O sigui, hi ha reducció del deute i, a més, hi ha serveis que la gent pot veure i pot detectar en qualsevol moment quan vagi pel carrer.
I amb 2 anys i mig de mandat. Bueno, fiquem damunt de la taula també els 2 anys i mig de mandat. Clar, que sembla que... com si no té importància, però clar, estos 2 anys i mig els hauríem de comparar amb els 8 que van estar ells. I, pues...
Exacte. Clar, la comparació constant i permanent de que en altres, pues resulta que vostès van estar 8 anys de govern i nosaltres portem 2 anys i mig. A veure, i els números i els serveis i la situació ho avala el canvi monumental que està fent el poble i que a partir d'ara, amb aquesta reducció del deute, perquè totes aquestes inversions no les hem esperat a fer els últims 6 mesos, com recordo que es va fer a l'anterior legislatura. Aquestes inversions les han fet des del primer minut, des d'acabar de fer la biblioteca, la famosa biblioteca que la vam acabar de fer l'actual equip de govern, fins a l'escola de música, fins a la instal·lació de la gespa, fins a les renovacions dels equipaments i la inversió de moltíssims milers d'euros a les instal·lacions del CEM. Tot això ho hem fet des del primer minut que vam entrar a governar. I ara, en la reducció del deute, de més del 50% del deute, això farà que tinguem capacitat per realment fer inversions encara més potents com l'asfaltatge dels carrers de Tres Cales, que recordem que el projecte d'asfaltatge es va aprovar al 2025, o aquest any tenim pendent arreglar els camins que som conscients que estan en molt mal estat, però per això són prioritaris també. Per tant, aquesta reducció de deute no és reduir el deute i ja està, és reduir el deute per poder millorar tots aquests serveis i tots aquests equipaments i així es fa des del primer moment.
És que quan se diu que els números són, no sé, tindrien que explicar-nos una miqueta més què volia dir amb aquesta frase. Nosaltres quan parlem de números són números que estan contrastats i que es poden comprovar baix a intervenció quan vulguen ells.
Vostè, alcaldessa, anomenava ara la biblioteca. L'altre dia també se va dir aquí per part del portaveu d'Esquerra Republicana que amb un pressupost de 90.000 euros per la climatització de la biblioteca, que es demostrava que si no ho havien fet abans és perquè no havien volgut i no havien pogut.
Clar, la meva pregunta és, per 90.000 euros, per què Esquerra va traure la climatització del projecte inicial de construcció de la biblioteca? Aquesta és la pregunta. Per què van haver de traure 90.000 euros del pressupost inicial del projecte de la biblioteca? O sigui, ara resulta que serà culpa nostra que no hi ha la climatització a la biblioteca, quan la biblioteca l'haurien d'haver ja projectat definitivament en tots els serveis que ha de donar. La climatització és algo bàsic i per això és prioritària i per això aquest any, abans de l'estiu, evidentment tindrem la climatització posada a la biblioteca, perquè Esquerra Republicana no va tindre no va ser capaç, és algo increïble, però no va ser capaç de posar l'aire calent ni l'aire gelat a la biblioteca. Ho va haver de traure del pressupost o del projecte de construcció. És lamentable, però és així. I ara doncs, nosaltres venim i ho arreglem. Doncs no passa res, que estem per això, estem per arreglar les coses que hem trobat mal fetes i millorar-les, com estem fent durant aquests mesos.
I Un altre tema que, dels quals darrerament n'han parlat, és el cobrament de deutes antics per part de l'Ajuntament. Recentment se n'ha comentat el fet de que des de la Cala Gestió s'hagi pogut cobrar un deute d'1.300.000 euros aproximadament, que això fa que, d'alguna manera, el deute, encara que intern, que tenia la Cala Gestió amb l'Ajuntament per haver-li traslladat aquests diners, s'hagi reduït i tal. Clar, este deute cobrat, vostè va dir públicament de que aniria al finançament de l'Escola de Música, un fet que també des de l'oposició s'entén que no és correcte perquè són diners que s'haurien de destinar a temes urbanístics pendents de Tres Cales segona fase a partir de diferents compromisos i que haguessin hagut de buscar finançament a partir de subvencions.
Bé, estos compromisos que m'ensenya on estan escrits, de que la recuperació del deute que ells no van ser capaços en 8 anys de recuperar 1.300.000 euros de deute per urbanització de la urbanització del sector Sant Jordi d'Alfama, Sant Jordi d'Alfama, senyor Casani, no Sant Jordi sector Castell, no, Sant Jordi sector Castell és el sector J que està una miqueta més al sud, una miqueta més cap avall. I el que jo parlo, que a lo millor després de 8 anys no sabem què és el que ens devien, és possible, però el que ens devien no està a Sant Jordi Castell, ni Sant Jordi Bosch, ni, no, està al sector Sant Jordi d'Alfama. Si voleu dir-li Castell, doncs vale, però és una altra zona, allí no ens deuen diners. És més que res per aclarir-li la planificació i els sectors que tenim i tal, que potser ja et dic que potser en 3 anys pues, ja se li ha oblidat, o potser és que ja no ho sabia tampoc, això ja és un altre tema. Pues el cobrament d'estos deutes a favor de l'Ajuntament de la urbanització del sector Sant Jordi d'Alfama no hi ha a cap lloc escrit que hagi d'anar destinat a pagar el pont que comenten. A part, el tema del pont és un altre tema curiós, perquè si tan necessari o tanta importància li donen a pagar el pont o a tindre el pont, el primer que haurien d'haver fet és no treure el pont del POUM, de l'ordenació municipal, que es va fer en el mandat d'Esquerra. O sigui, van ser els primers que van treure el pont de Tres Cales de l'ordenació. I si, a més, també haguessin tingut tant d'interès en pagar aquest deute del pont, pues, també aquests recursos extraordinaris que comentava abans, de 7 milions d'euros, s'haguessin pogut destinar a pagar aquestes obres que no es van arribar a fer i que es van cobrar als propietaris, entre ells a Anida. També crec recordar que el tema del pont és que és una mica llarg i és històric també. En estos diners que van trobar del pont a diferents plens de mentre estaven ells al govern van comentar que havien sigut destinats a pagar advocats, que també s'havien destinat a pagar a la residència. Ara sembla ser que diuen que s'haurien de destinar a pagar a l'organització de Sant Jordi. Tot això demostra que no sabien per on anaven. I és simplement això, perquè el cobrament d'este deute a favor de l'Ajuntament no està escrit a cap banda que s'havia d'abocar aquests recursos a pagar el pont. El que sí que estava escrit és el que he dit abans, és que el deute amb Soriguer s'havia d'anar pagant amb recursos de les vendes de les parcel·les, com se va fer del 22B1, on està l'esclat, que segons ells mateixos van signar i es van comprometre, havien d'anar a pagar a Soriguer i que no ho van fer mai. Per tant, això no és així, no estem ni obligats ni molt menys, són 1.300.000 euros, que després una altra cosa, 1.300.000 euros no corresponen tots a la construcció o a l'urbanització d'este sector Sant Jordi d'Alfama. Correspon, ara 300 o 350.000 euros, corresponen a IBIS, que no es van pagar durant aquests anys, a les taxes d'escombraries, als interessos de demora, etc. Per tant, bé, aclarir des d'aquí, primer, el sector del que parlem, Sant Jordi d'Alfama, no Sant Jordi Castell, perquè a part El sector castell realment és sector jota, però no, ho dic perquè, clar, me va fer gràcia que me va rectificar com si no sapigués de quin sector estava parlant. Sí, sí que sé quin sector estic parlant. El que no sap del sector que està parlant és vostè, i bueno, era, me feia gràcia pues, aclarir-ho a la gent per si també tenien aquest dubte, per saber ubicar a tots els caleros i caleres de quin sector estàvem parlant.
Per tant, aquests diners aniran a finançar una escola de música que, bueno, que suposo que segueix el seu tram, el seu curs, el seu tràmit, i que no sé si saben algun plaç o algun termini de finalització o que es pugui utilitzar.
Bueno, plaç definitiu no el tenim, van fent, van en bon ritme.
Si, està molt avançada, si vas, sí. Està molt avançada.
Va, si surt, passeu pel carrer Camarles, veureu ja un edifici que ja, bàsicament, ja és tot el que estan fent és d'interior, i bé, és una inversió d'un 1.300.000 euros, i que no anirà tots aquests diners, el 1.300.000 que comentàvem, que hem pogut recuperar, que això també me feia gràcia, que diuen que, clar, això és per la gestió o la feina del personal. Evidentment, el personal de l'Ajuntament fa la feina que ha de fer, però també se'ls ha d'impulsar i se'ls ha de dir quines són les prioritats. Si en 8 anys no van ser capaços l'anterior govern de cobrar este 1.300.000, devia ser perquè l'equip de govern no devia tindre interès o no devia saber com fer-ho, perquè com pot ser que ens fiquem a treballar i es pot recuperar aquests diners? Vull dir que és algo també que em volia comentar. Comentar que això, que l'escola de música sí que tenim una financiació, tenim, o sigui, una subvenció. Tenim exactament dues subvencions que farà que, bueno, no tot estirà destinat a l'escola de música. Hem cobrat 200.000 euros al 25, i cobrarem ara al 26 200.000 euros més, i la resta pues irà per esta recuperació de deute, i que crec que invertir-ho en un edifici públic, en un equipament públic, pues té molt més sentit que no pues destinar aquests diners a despesa corrent, no? Per tant, estem totalment satisfets en com estan anant els números, i bé, crec que és el que havia de ser. Recuperem diners i els aboquem a invertir pel poble.
També han fet públic vostès que la pròxima inversió per la qual treballen és l'auditori.
Sí, és una demanda de ja fa molts anys. Pensem que com a municipi mos mereixem tindre un auditori, no tingué que tirar de tant del pavelló poliesportiu, que està creat per unes altres funcions, i trobem que és el moment de ficar amb serietat el projecte de l'auditori. Aquest any se redactarà el projecte. No es pot fer tot d'una tirada, òbviament no es pot fer la redacció i l'execució de l'obra tot en un mateix any, però aquest any se redactarà el projecte i anem treballant. A dia d'avui estem treballant per poder aconseguir el màxim de subvenció que ens ajudi a fer front a una despesa que no serà econòmica, però que serà un equipament que podrem disfrutar tota la població.
Alguna cosa més a afegir en aquest aspecte del tema econòmic i el tema de la reducció del deute i tot plegat?
Jo disculpa, alcaldessa, li donaria la importància a aquestes operacions, que és de recuperar uns diners, un deute que se tenia amb l'Ajuntament. Que l'Ajuntament, amb deutes que estan generats de cara a l'Ajuntament, no pot tirar avant. I que estem parlant d'unes quantitats que són elevades, que hi ha empreses detrás, que quan tens que reclamar un deute amb una empresa que no és un particular, que hi ha abogats pel mig, hi ha pues, tot un seguit de personal que cadascú lluita pels seus interessos, no és gens fàcil, però que s'ha recuperat 1.300.000, quasi que podríem anunciar que hi hauran més recuperacions de deute, perquè encara hi ha deutes molt importants que si els poguéssim tindre a les arques ja municipals ens farien veure les coses d'una altra manera. I s'està treballant i ojalà en breu poguéssim donar la notícia de que hi ha una recuperació molt important també de diners que bueno, que són nostres, que són del poble.
Bueno, jo volia ficar, només perquè la gent vegi una mica en números o com un gràfic perquè siguem conscients. El deute per habitant al 2023, quan nosaltres vam entrar, era de 3.300 euros. Cada habitant de la cala devia, podríem dir, 3.300 euros. Al 25, cada habitant de la cala deu 1.643. Per tant, de 3.300 euros al 23 han passat en dos anys a 1.643. I pel que fa a inversions, que també comentaven, no? La reducció del deute, però no s'invertix, que no s'invertix l'últim mes, no farem com vostès, senyors d'Esquerra, no invertirem els dos o tres últims mesos, perquè ja hem començat a invertir fa molt de temps. Com a inversió, la inversió per habitant, des del 2015 al 23, o sigui, durant tota la legislatura d'Esquerra, a l'any, era de 158 euros per habitant. La inversió per habitant els anys del 23 al 25 és de 340 euros, sense tindre en compte els 2 milions famosos dels Next Generations. Subvenció de 2 milions per als temes turístics no els tenim en compte ni els comptabilitzem. Per tant, queda clar que a l'època d'Esquerra Republicana la inversió per any i per habitant era de 158 euros i la inversió per any i habitant a l'època nostra, a l'època de Junts i PSC, és de 340 euros. Per tant, els números crec que són prou clars.
En l'última sessió plenària, regidor, van anunciar que s'arreglarien diferents camins del terme municipal, no?
Sí, a veure, en este moment considerem que és potser el problema més gran que tenim. Tenim tots els camins rurals que tenim aquí al municipi, estan en molt mal estat. Jo no entraré ara, potser ho he fet anteriorment, però ara no vull fer-ho. No diré que si són camins que venen en mal estat i que són heredats. La qüestió és que aquí a l'Ajuntament de l'Amella, o des de l'Ajuntament de l'Amella, sempre s'ha optat per rec asfàltic, que és molt més econòmic que l'asfalt, i que el rec asfàltic el que fa és que la durada de, pues bueno, del bon estat del camí no siga molt llarg. Nosaltres pensem que en aquest moment ja no podem passar per menys i s'ha preparat un pla d'atac, i permeteu-me la paraula, bastant important per a poder donar, per poder arreglar la major quantitat de camins del municipi. Segurament que la totalitat no podrà ser, però se farà amb una injecció, se farà molts de camins del poble. Dir també que per primera vegada s'utilitzarà una línia de subvenció de la Diputació. És una línia que fa molts anys que existia i que no s'havia utilitzat mai per a rearranjament de camins. Nosaltres l'utilitzarem, però que només ens permet arreglar a través d'aquesta subvenció tres. Els altres camins que s'arreglaran, que ja es dic que són molts, vindran amb recursos propis, i perquè així pensem i perquè ja no podem passar per menys, tampoc ja.
Un altre dels temes que ha sortit recentment és el tema del sector 22B1. Recordem que en una sessió plenària abans d'acabar l'any es va, l'Ajuntament va prestar-se, per dir-ho d'alguna manera, a fer arribar a les autoritats urbanístiques un escrit d'un grup de propietaris on demanaven canvis en l'actual ordenació. Vostès van dir que esperarien a saber l'opinió d'urbanisme, però des de l'oposició se'ls demana que presentin alguna proposta al respecte.
Bé, el que nosaltres ens vam comprometre, i és el que van sol·licitar estos propietaris, o una part de propietaris del sector 22B1, era fer arribar, o sigui, fer-nos fer de correu i fer arribar esta sol·licitud a urbanisme, i és el que vam fer, perquè és una solució que és difícil de fer, i per tant necessitem la complicitat d'urbanisme. No es pot vindre i anul·lar, evidentment no es pot anul·lar el planejament, però s'hauran de poder fer altres coses i evidentment el que hem de fer és esperar la resposta d'urbanisme. Jo des d'aquí el que sí que voldria saber és si l'oposició té alguna proposta que, pues, bueno, que la posin damunt de la taula, perquè vaig sentir que sí que estaven mirant de fer una proposta seriosa sobre el tema, però bé, ja seria hora que després de 3 anys a l'oposició i després de 8 anys al govern, ara finalment tinguin una proposta que haurà estat molt ben calculada en tants anys d'estudi del sector 22B1. Per tant, de lliçons, pues, les justes, perquè és un tema complicat, evidentment, i ara el que hem de fer és mirar per part d'urbanisme què és el que se pot fer, i nosaltres també estem estudiant propostes que es faran al seu moment, però bé, volem mirar a veure quina proposta volen presentar per part de l'oposició i mirar a veure si podem arribar a un enteniment i a un consens que sigui positiu per a tothom. Però ja es dic que bé, després de 11 anys, des d'aquella planificació, ja segur que la proposta per part dels ara equip de l'oposició segur que serà molt meditada, perquè clar, 11 anys dona per a molt, per a meditar molt aquestes solucions, no?, que voldran posar damunt la taula.
Estem en el tram final d'aquest programa i sí que també abans d'acabar voldria la seva opinió, perquè també s'han fet crítiques a l'organització de la Festa Major de la Candelera passada, la qual s'ha qualificat de ser un programa poc ambiciós.
Bueno, organitzar unes festes, suposo que ells compartirien amb nosaltres, de que no és fàcil, tens que intentar agafar tots els sectors, però bueno, que siguin poc ambicioses. Jo recordo haver escoltat el programa amb el que el senyor Gazeni ficava com a exemple les festes que es van viure a la població de Bot. Amb tot el respecte amb la població de Bot, que creu-me que és una població fantàstica, és un poble molt bonic d'anar a visitar i no hi ha cap d'això, però que sí que me va llamar l'atenció i vaig voler entrar al programa de festes que es van organitzar per les festes. Mos tindria que aclarir el senyor Gazeni a què se referia. Aquí s'han fet actes, bueno, aquest any ficat també damunt de la taula que s'ha tingut que lluitar contra pues, bueno, les coses climàtiques, com han sigut un dissabte amb molt de vent, vam tindre també el dia de la festa major de la patrona, el vam tindre amb aigua, i de tot lo demés, per ser que han sigut actes, segons ells, poc ambiciosos, pues han sigut actes que han estat replets de gent. És a dir que no sabem a què es refereix, a no ser que sigui l'atac gratuït. S'ha portat uns molt bons grups per als dies de ball i de concerts de tarda. Òbviament, com qualsevol grup que hi ha bo al mercat avui, no agrada tot a tothom, però majoritàriament han sigut grups que han agradat. I després tots els actes que ja són actes que sí, són actes que van consolidats, que potser se repeteixen cada any, però cada any intentem pujar-li una miqueta a lo llistó i trobo que així ha sigut. Se va innovant poc, però algo es va innovant amb les festes i no sé, nosaltres el balanç que fem de les festes majors, el palo més duro que ens vam emportar va ser tingué que suspendre la processó, però és algo que no estava a les nostres mans. Trobo que va ser una decisió molt correcta i que havia perill pel mig i que no havia altra cosa que suspendre-la, però que de tots els actes que s'han organitzat després, pues, nosaltres estem contents.
Jo personalment estic molt satisfeta de com han anat les festes, perquè malgrat pues, totes les inclemències del temps que hem tingut de tot, hem tingut sol, fred, aigua, ventades, ho hem tingut tot i ens hem sabut adaptar nosaltres i tot el poble, perquè al final si com a ajuntament canvies una ubicació o canvies un dia per un altre, si la gent no t'acompanya, pues, llavors sí que és un fracàs, però no ha sigut el cas. Tots els actes han estat replets de gent, tots. I comentava Jordi Martí que bueno, uns grups poden agradar més a uns i uns altres agradaran més a uns altres, però la realitat és que tots els actes, i puc assegurar perquè jo sí que he estat a tots els actes estaven replets de gent, tots. El que, clar, a mi no té massa credibilitat és l'opinió d'algú que no ha estat per a res a les festes, per no estar ni a la processó. Per tant, que algú que no està digui que si les festes no estaven a l'alçada o que no... pues, bueno, no sé, és d'opinió, deu ser perquè diu que diuen i diuen que diu, però no és la que vostè, senyor Gasaní, no ho pot dir perquè no ha estat a cap dia ni al ball, ni als actes, ni, per tant, poca credibilitat me dona d'algú que no ha estat. Vull dir, que no passa res, que cadascú, si vol estar a les festes majors del teu poble, estàs, i si preferixes estar a un altre lloc, pues te'n vas a un altre lloc, això és lliure, això evidentment, cada un és cada un. Però clar, criticar algo que no has viscut en primera persona, pues és molt fàcil, no? i és gratuït, i respon únicament pues, a la crítica fàcil, i bueno, però si és això el que critiquem, pues bueno, pues ens podem donar per satisfets, perquè clar, la crítica d'algú que no participa de la festa pues és... no té massa sentit.
I que la crítica, a més de cas, que entenc que quan el senyor Gasaní feia aquest comentari era a tall de crítica, les festes, almenys des de que les organitzem nosaltres, sí que hi ha un regidor de festes, que té una regidoria, però és algo que està molt consultat amb gent. Hi ha un grup de gent que són qui organitza les festes. No és la decisió del regidor perquè és sí i no. És una cosa que pot sortir bé, pot sortir malament, tal com estàvem parlant, els grups poden agradar més o menys, però el que és que un grup de persones decideixen portar. Això sempre és un risc, que tornarem a ficar gustos, colores, però que té que vindre algú i s'intenta que este algú que vinga agradi a la major part de gent. També aprofitar els micros i sé que ho han fet per tots els mitjans que han pogut, sempre agrair esta col·laboració i esta implicació de personal tant municipal, de la brigada municipal o de les regidories de l'Ajuntament, com altra gent que estaríem parlant, per exemple, de la Comissió de Festes, que unes festes no poden tirar endavant sense la voluntat d'este grup de persones que afortunadament tenim.
Mos queda un minutet i mig, no sé si volen afegir alguna cosa més a modo de conclusió.
Per acabar, només comentar que donar, fer públic, que això se veu i la gent ho sap, perquè m'ho diuen cada dia pel carrer, que i tot allò que l'oposició s'està queixant de que no es fa o de que no hem fet o que ho fem malament o que no es resolen segons quins problemes, són tot coses que des de l'equip de govern anterior, durant 8 anys, van tindre la possibilitat d'arreglar. I no van ser capaços d'arreglar. I ha calgut esperar que entrem el nostre equip de govern, Junts i PSC, per a poder ficar fil a l'agulla i començar a arreglar totes aquestes coses que estaven, que evidentment que són històriques, que potser no les van, algunes, moltes sí que les van generar l'equip anterior, però que moltes venen arrossegades de fa molts anys, però que en 8 anys no van ser capaços d'arreglar. Per tant, bé, comentar això, que en 8 anys no van ser capaços de solucionar aquests problemes i nosaltres en 2 anys i mig pues, ja la evidència pues, salta a la vista.
Que mos tinguin confiança i que mos donin el marge de temps, que segurament que se n'arreglaran moltíssimes més de les que es pensen.
Doncs hem arribat al punt final. Alcaldessa Eva de l'Amo, regidor Jordi Martí, moltíssimes gràcies i fins al pròxim torn.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, grup municipal de Junts, amb l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Jordi Martí. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.